Segue la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, com esteu? Molt contents de tenir aquest nou episodi, el 637. Avui, com havíem estat anunciant al grup de Telegram de Mossega la Poma, farem un especial als Estats Units en companyia d'oients i amics que viuen allà des de fa molts anys. Veiem carrers plens de zombis i armes a tot arreu i aplicacions que Apple va traient de l'Apple Store perquè la gent pugui refugiar-se quan venen a les SS i estem molt preocupats. I vam dir, bueno, doncs això ho hem d'arreglar i tenim gent d'Estats Units, com per exemple el senyor Ramon Maria. Bones.
Bones, bon dia a tothom.
Què tal per la costa oest?
Ah, per la costa oest de moment tranquils.
Tranquils.
Excepte bueno, Orlando.
Vaig estar mirant l'altre dia unes estadístiques d'estats de quantes armes hi ha a les cases, quin percentatge. Vosaltres esteu en el nivell baix, sobre un 14 o un 15%. New Jersey crec que és la que està més baixa, igual que Hawaii, i Alaska és de les que tenen més, perquè clar, ja hi ha ossos i totes aquestes coses.
Exacte, la legislació aquí és bastant restrictiva.
Sí, sí. Ho vaig estar mirant. L'altre amic, benvingut, Ramon Maria, gràcies per ser-hi. L'altre amic que tenim també als Estats Units, en Ciner. Bona, Ciner.
Molt bones, com estàs, Tomàs? Bones, Ramon Maria, com estàs?
Bones, Josep, com estàs?
Tu a l'altra costa, a Carolina del Nord, que anem al NERD per als amics, que també déu-n'hi-do, parlant aquests dies. Espera, se me sent bé? No, tenia el micròfon massa baix. Vale, doncs això, benvingut, Ciner. Vosaltres dos avui sereu els clars protagonistes de la història per posar un punt, diguéssim, d'equilibri. Tenim el Dani des de Suècia. Recordeu que nosaltres estem en guerra, Europa està en guerra, no s'ha dit encara, no surten els mitjans, però tenim una guerra grisa amb Rússia, que envia drons i avions que passen a l'espai aeri. I Suècia està més a prop de Rússia que Catalunya. Hola, Dani.
Hola, què tal? Com esteu? Hola, Ramon.
Hola, Dani.
Gràcies per ser-hi, també. Sí, sí, a més coincidiu per primera vegada amb ell, no? Em sembla... No sé si en Ramon Maria va coincidir amb un programa que vam fer parlant de radioaficionats.
Potser, hòstia, potser sí, ara que ho dius.
Sí, crec que sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, perdona, sí. Se m'havia oblidat.
L'últim lloc del món que serà invadit pels russos serà el Maresme i aquí tenim en
Andú. Totalment. Però sí. Aquí estem preparats.
És que no s'atreviran.
Aquí estem preparats. Jo tinc la meva destral arrojadissa i l'altra normal, la de combat i amb les dues destrals estic aquí preparat. Escolta una cosa, allò de la guerra amb Rússia no és una cosa nova. Ara sí que hi ha drons i que hi ha avions, però segurament estarem parlant de gairebé 15 anys que Rússia està fent una acció continuada, deliberada en ciberguerra i en influència en xarxes socials, les xarxes de vots i, de veure, per exemple, la derivació cap als extrems polítics, cap als dos extrems polítics que hi ha hagut a tota Europa, està claríssimament incentivada i finançada. Hi ha un finançament i no només per Rússia, per tot altre tipus d'allò. O sigui, el fet que Europa tinguem ara aquesta absoluta bogeria que ens està passant aquí a sobre i que acabarem sent ingovernables com són ingovernables els Estats Units. O sigui, ha sigut una cosa escenificada fa anys que ho estem veient, però és que ara ja és allò... ha passat el tipping point i ara no hi ha qui ho controli, això.
Ja no hi ha. A més, Rússia, ara que dius això, Rússia, la veritat és que des del 2012, especialment, amb tot el tema de la ciberguerra i tot el tema que van desplegar a Ucraïna abans d'invair la península de Crimea, amb el Petya, el Notpetya i tot el cachondeo que va hi haure, sí, realment ha estat fent... Jo crec que ha anat testejant, ja fa molts anys que està testejant el terreny i està fent com una criatura, saps? Que va demanant i va veient a veure fins on pot estirar.
En Partal escrivia, feia una pissarreta de les seves a VilaWeb i escrivia un article fa uns dies dient que hem de ser conscients que les properes guerres, perdona, és que no sé per què això se'n baixa, les guerres, sí, les guerres que veurem ara, a part de que els bàndols són diferents dels que teníem a la Segona Guerra Mundial i que no té una relació directa, estem en un món molt diferent, tenen, o sigui, poques són guerres declarades, no? T'invaeixo i t'envio els tancs, com hem vist a Ucraïna, sinó que són guerres que es diuen guerres, és una guerra grisa, vale? És a dir, on hi ha atacs, però que no són evidents, no surten al telenotícies, per entendre'ns, no? I sí, és un tema reflexionat.
No, i el telenotícies és sumament... És una cosa que és sumament editada i sumament controlada. O sigui, penso una cosa, avui a la Universitat Politècnica han agafat i han tancat els estudiants, han agafat i han bloquejat els edificis industrials. A la Facultat d'Informàtica i Telecos, evidentment, han anat tots a classe, han fotut vaga ni el tato, perquè els informàtics i els telecos no foten vaga, o sigui, no passa, però s'ha fotut, però s'ha fet una, s'està entens a tots els estudiants tallant rondes de dalt, tallant rondes litorals, les diagonals, aquestes coses, i fa 8 anys, i fa 7-8 anys no ho estaven fent.
No, i hi ha una crisi, o sigui, una altra, mira, tornant a fer referència a Vicent Partal i l'editorial justament d'ahir, deia, des de quan hem perdut la consistència diplomàtica a Israel, amb la famosa flotilla, amb clars i obscurs, perquè he estat veient notícies i veig gent que surt aprofitant-se, saps? Bueno, una història que no m'agrada. Però la realitat és que una gent que portava uns vaixells que anava cap a Gaza i que estaven en aigües internacionals, no es poden... Si les aigües internacionals són lliures de pas, això ho diuen tots els tractats, tu no pots detenir un vaixell amb aigües internacionals. No tens cap legitimitat. Algú ha fet alguna cosa? Aquests països que declaren que no els hi vendran armes i que no els hi compraran i que... Algú ha fet alguna cosa? Ningú ha fet res. O sigui, increïble. O sigui, En fi, no estàvem aquí per parlar de la flotilla,
Perquè... No, però és això. No, però es determina el tema de discussió es determina per disseny. Es determina per disseny. O sigui, dius, ei, ara toca parlar de flotilla perquè s'ha dissenyat que es parli de la flotilla. Està tot orquestrat. Hi ha tota una maniobra i per totes bandes, per tots dos costats, hi ha l'interès en que passi això, és que hi hagi aquest tipus de significació. Uns per flexar el poder i els altres per flexar la protesta i després, d'aquí una setmana, pues, el social media parla d'una altra cosa i ja està, no passa res.
Sí, a més no es parla res. Molt... Es parla de la flotilla i no es parla dels morts de Gaza, que és realment el que realment és...
Els morts de Gaza, no? O els morts de Nigèria, o els morts del Iemen, o els morts de tants altres llocs. Es parla dels de Gaza, però quan comptis morts, hi ha molts morts a molts llocs.
Hi ha un conte...
Això és el que em preocupa. És...
Sí, sí. Hi ha un conte a Mastodon que porta molts anys funcionant. Sembla que el Dani ha de fer un mutis, però tornarà.
Aquesta setmana no veurem en Rico.
No he vist.
Sí, a veure si pot venir després i tornar. Després tornarà.
Sí, després. Sí, torna.
Però amb en Rico, bueno.
Sí, sí. Hi ha un conte Mastodon que va publicant... home, jo li dono una certa credibilitat amb totes les cometes que vulguem posar, perquè fa molts anys que està funcionant. I es dedica a... publicar les casualties, no? les baixes en els dos bàndols. ¿Vale? I és esfereïdor veure que més d'un 1.100.000 russos han mort a la guerra d'Ucraïna. És brutal. O sigui, tu et pares a pensar i dius, hòstia, 1.100.000 ciutadans russos han mort a la guerra d'Ucraïna.
I contra els nord-coreans? Sí, sí. Contra els nord-coreans?
Sí, sí. Però pensa que no és una guerra, és una operació militar especial.
És una operació especial.
Sí, és el que diu el Putin, exacte.
Especial ho és, especial ho és. Sí, és especial.
Bueno, ja veieu que avui no sé si parlarem gaire de tecnologia, però parlarem... Em va frapar molt l'altre dia quan vam crear aquest grup inter per intentar trobar-nos avui, perquè vaig estar veient un reportatge de la cadena Arte. La cadena Arte és una cadena cultural europea que està finançada per fons europeus i que normalment surt en primer terme en francès i alemany com a llengües principals, una mica cultureta i tal, però va fer un reportatge que em va sobtar molt de gent d'Estats Units que havia migrat a Europa, vale? I que era un flux que, tot i que no és massiu, és constant des de que Trump ha arribat al poder en aquesta segona legislatura, tot i que era gent que ja venia una mica amb la mosca darrere de l'orella des de la primera legislatura de Trump, vale? I posava en aquest reportatge que us l'enllaçarem, feia focus sobretot en dones, o sigui, perquè eren dones que ajudaven a dones a moure's a Europa. Vale? En aquest cas, havia una dona de San Diego que la seva filla era una dona, una mare soltera, en el seu segon matrimoni. Es veu que la relació que havia tingut amb aquest segon matrimoni, la filla, que tenia 17 anys, 16 o 17, era mig americana, perquè la dona era americana i el pare suposo que seria d'origen sud-americà. Per tant, veies a la nena i la nena tenia rasgos llatinoamericans i que deia que tenia por i que se n'anava, ha vingut a viure a Barcelona perquè tenia por de viure a San Diego. I hi ha més exemples en el reportatge, però és que em va quedar en la retina l'expressió aquesta de tinc por, saps? I això em va frapar. I poso això de manifest, us ho poso damunt de la taula, perquè si voleu comencem per aquí i anem tirant del fil. És real aquesta sensació de por actual als Estats Units, de gent que... Perquè aquestes detencions arbitràries, que a més no puc entendre, o sigui, tu no pots agafar una persona pel carrer i fotre-la en un centre. No pots.
Excepte si ja pots, perquè ho estan fent.
I tampoc pots agafar un barc en aigües internacionals i fotre.
Però legalment...
És com això, Tomàs, això és com una vegada que jo recordo la sortida d'una discoteca.
Però legalment no ho pots fer, no ho pots fer.
Jo recordo una vegada que vaig a la sortida d'una discoteca a les 4 de la matinada, estàvem anant pel carrer i hi havia un paio pixant amb una paret. I va anar un poli i va dir, usted no puede mear aquí. I el tio li va dir, pues mira como meo. Ja. Pues ja està, tio.
Sí, però Marc, tu pots detenir una persona al carrer si hi ha una ordre judicial de que aquesta persona...
Una cosa és que hi hagi conseqüències. Sí, el problema és que ho fan i no hi ha conseqüències.
Exacte, no hi ha conseqüències, però, sí, diguéssim, però aquí no podria passar, hi ha un habeas corpus, hi ha una justícia, malament, però no sembla que estigui funcionant, Sinner, que és el que a mi em flipa.
Que ens expliquin, Sinner, el que estan fotent i com ho fan.
Sí, exacte.
Doncs el que estan passant de tot. Hi ha unes lleis que diuen, l'actuació diu que tothom, no diu que siguis... que sigui americà, sinó qualsevol persona que estigui als Estats Units per detenir-la tens que tindre un mandat judicial firmat per un jutge.
O que estiguis cometent un delicte flagrant, aleshores la policia et pot detenir, òbviament.
Sí, però si t'han de detindre quan no estàs fent un delicte, doncs necessites una ordre del jutge. Mm. Això ho diu la Constitució. O sigui, és claríssim el tema. Mm. Que s'ha mirat i sempre ha estat així que no es pot fer aquestes coses. Però tens el president dels Estats Units, que és d'un color, que no és republicà, sinó que és MAGA. Mm-hmm. Tens el Congrés i el Senat, que teòricament han d'estar controlant el president, que no ho estan fent, perquè també són MAGA, els dos, el Congrés i el Senat. Després tens el Departament de Justícia, que han fet neteja i han ficat gent MAGA. Mira, que hi ha de cap de l'FBI, cap del Departament de Justícia. I després el Trump ha ficat tres jutges al Tribunal Suprem. I llavors el Tribunal Suprem és MAGA, perquè els altres dos que hi havia, que eren conservadors, també eren molt conservadors. En plan, el jutge de color...
Kavanaugh.
Com es diu ara? El?
El Kavanaugh? No,
el Kavanaugh no. El Hart, no. Aquí el John Oliver li volia regalar una autocaravana si deixava de ser jutge. Sí.
És una mica patètic.
$1 milió cada any.
El Clarence Thomas.
Això, el jutge Thomas. Mm. Doncs aquest és molt d'extrema dreta i també molt racista, en plan que està en contra, per exemple, de que la gent es casi amb gent que no sigui de la seva raça, quan ell està casat amb una dona blanca. I també està en contra de que hi hagi totes les ajudes per equilibrar una mica el tema social perquè tal com havia estat desequilibrat pel tema del racisme, el tema, doncs, es va decidir de fer, com és això? La discriminació positiva, doncs, està molt en contra d'això, quan ell la va utilitzar la discriminació positiva per entrar a la universitat i acabar sent jutge. Ell està molt en contra de tothom. És com un cristianau que està en contra dels que no són cristians.
Sí, ja.
Estan i fetge.
Però
I
per
aquests molt... han fet la... Han, ja, els han ficat a judici ja com... Ja, vàries, bueno, vàries no, hi ha forces, com es diu ara, els han portat als tribunals, fins i tot hi ha un class action suit, això de que és una cosa que afecta molta gent i que el jutget que sigui endavant, que pot tirar endavant, en contra d'aquestes activitats perquè es veuen il·legals, i els jutges han dit que no pot ser, però ho han portat al Tribunal Suprem, ja és el Tribunal Suprem d'Emergència, amb una cosa que es diu el Shadow Docket, que és el sistema de jutjat que és... Que
no com una sentència preliminar, no? Una cosa
preliminar que no saps qui ha votat, que això ho fan els dos jutges més importants. Els dos jutges més importants són MAGA, no? I han dit que això de poder parar per la gent pel carrer i detenir-los només pel color de la pell o a la zona on estan, perquè on estan vivint o estan caminant, o en quin tipus de feina estan...
O la llengua que estan parlant.
No, o la llengua que estan parlant, no ho consideren il·legal i això el diu... S'haurà de mirar més endavant, però de moment donem la raó al
govern.
Com es diu, a la defensa, que és el govern, perquè ho puguin continuar fent. I això és totalment il·legal, però s'emparen amb aquesta que és una sentència preliminar i que puguin tirar endavant.
Això és... Això, sí. Aquestes detencions són tan...
No són detencions, no són detencions, ja són, com es diu, són segrestos.
Segrestos, és que no, una detenció de dir, vostè ha arrestat, té vostè aquests perquè drets no, i no, no sé què.
No lleixen els drets, no ensenyen l'arbre judicial firmada pel jutge i se'ls emporten a llocs que no són presons i que no estan sota jurisdic, que no deixen com es diu ara? L'estament polític aquí té el dret de vetllar per la gent que viu a la seu departament congressional o on sigui. Les gent s'han de preocupar perquè tothom estigui bé. I llavors una de les seves funcions és assegurar-se que hi hagi condicions acceptables tot arreu. Fins i tot a presons, a on sigui. Doncs no els deixen d'entrar per mirar a veure què estan fent, saps? I estan doncs, passant de tot. I com va ser que fa uns mesos que van a New Jersey, que van voler anar l'alcalde de Nova Jersey i les tots els congressistes de Nova Jersey van voler entrar a veure què passava perquè havien tingut informació que no deixaven d'entrar al Departament de Sanitat ni de Salut a veure com estaven les condicions de gent que hi havia allí i van voler fer una inspecció. I no els van deixar d'entrar i van detenir
Els van emmanillar. Els van emmanillar l'alcalde, sí, sí.
I el van detindre i després el van alliberar, però encara no han, com has dit ara, no han tret els càrrecs contra les congressistes que estaven allí. I estaven fora de les instal·lacions, amb la qual vol dir que allí no tenien jurisdicció per actuar.
Yeah.
I una persona del ICE, del sistema d'immigració, no pot detindre a gent que no és immigrant il·legal amb ordre judicial. Llavors, detenint americans, o sigui, ja m'explicaràs.
Sí, un parell de preguntes. A veure, aquesta setmana hem tingut la notícia de que no s'ha pogut, que està com el govern cancel·lat, que no hi ha... Pinta com si no haguéssim pogut aprovar els pressupostos i això fa que hi hagi un shutdown del govern. Aquesta és una cosa. Explica'ns una miqueta què és, com és que s'ha donat, havent-hi aquestes majories que explicaves abans. I l'altra cosa és... En Trump està fotent l'exèrcit a algunes ciutats. Jo recordo que tu havies dit, no, escolta, l'exèrcit no acceptarà cert tipus d'ordres, però sembla ser que l'exèrcit sí que s'està desplegant en ciutats i que estan agafant i fent el que els diu el seu president de color pastanaga. Com ho veus i quines implicacions aquí? Jo crec que teniu una guerra oberta, una guerra civil i encara no us n'heu donat compte, però bueno.
Comencem pel segon punt, el tema de l'exèrcit. El despleguen i el pot fer servir per fer accions puntuals de vigilància i com es diu ara? De vigilància i fer guàrdia a edificis i material que pertany al govern federal. Llavors, als diferents estats hi ha edificis que són, per exemple, que no estan sota control local.
una seu de l'FBI, no, per exemple.
La seu de l'FBI, o l'oficina del ICE, o el jutjat federal, o coses d'aquestes. Llavors estan allí concentrats, allí mirant, perquè ningú li fot cas. Llavors no poden fer res més. I si tenen ordres de defensar. I si han de defensar, també poden estar com a defensa de personal federal. Llavors aquí és quan volen fer que l'ICE sigui considerat personal federal. Llavors aquesta gent els ha de...
Perquè no ho són encara, o no...
Sí que ho són, perquè estan formant part del DHS, Department of Homeland Security. I aquest és el DHS no és part de les forces armades, i aquests sí que poden fer activitats contra civils. Però els militars no estan fent res contra els civils, o sigui, i no poden fer de cap manera. Quan van estar a DC, perquè DC, Washington DC és un cas especial, és zona federal, llavors allí sí que podien anar per tot arreu i fer, demanar els papers, allò, fer un tall de
policia,
carreteres i fer demanar papers a veure si algú estava allí, saps? Però és perquè és DC. Però bàsicament la feina més gran que van fer a DC és agafar la feina dels barrenderos que van fer fora perquè els hi van tallar el pressupost a DC. El Trump va tallar el pressupost a DC i els van tenir que fer fora a la gent que neteja la ciutat i a la gent de parcs i jardins. Llavors, els informes de lo que feien cada dia la Guàrdia Nacional i l'Exèrcit a Washington DC era a veure quants quilos de brossa havien netejat aquell dia i quants metres quadrats i quants carrers havien netejat aquell dia. Saps? O sigui, costava vora $1,000,000 diaris.
Sí. He llegit...
Però ja t'ho dic, és això, no estan invaint ni fent accions aquestes. Mm. Això és el ICE i a vegades tiren l'FBI, a vegades tiren l'ATF, perquè bueno, aquí hi ha drogues, doncs, llavors els antidrogues, o això són criminals que s'han mogut d'un estat a un altre, llavors pot entrar l'FBI o policia federal, però no és el exèrcit. Això deixem-ho ben clar. Mm-hmm. I no sé si ho sabeu el discurs que van fer el Trump i el secretari de Defensa Hegseth, el dimarts passat, que els van fer un discurs de pel·lícula Rambo, de molt baix pressupost, o com a pel·lícula Rambo fet i produïda a Turquia, saps? O sigui, aquest és el nivell. Que som un macho, muy macho, i no sé què. Amb aquest plan, o pel·lícula de Forres barrejada en Rambo fet a Turquia, això seria el nivell. Doncs no sé si vau veure les cares, o si es vau sentir aplaudir, o sigui, tothom sèrie, encara emprenyats, i a veure... Per què m'has portat aquí? Per què m'has fet viatjar 10.000 quilòmetres per sentir unes collonades com aquestes? O sigui, això no pot ser. I no estan gens d'acord.
Perdona un momentet. A veure, Rambo és la pel·lícula Rambo 2. La pel·lícula Rambo 1 és First Blood, que és Acorralado i, perdó, però és un pel·lículon.
Ho és.
Sí.
És
Acorralado
fantàstic.
O First Blood vist, és... Una ja pel·lícula boníssima. Les després de Rambo, que al final és en plan de Los Rodeamos, ja se'ls anima la pinça. Però el que és First Blood Acorralado és una grandíssima pel·lícula.
Si no l'heu vist, mireu-la, perquè de debò és boníssima. És el missatge
bo.
És acollonant.
Ludo, potser tu estaves parlant de...
És Rambo 2. Rambo 2.
De la Guàrdia
Rambo
Nacional.
Rambo 2 és quan ja va de... Que és el nom del personatge, First Blood, és en John Rambo, i llavors és Rambo 2 i Rambo 3 i Rambo 15. I Rambutant, però no...
I el hijo de Rambo i tal.
Sí, sí. Maria, que deies alguna cosa.
Sí, doncs sí. Estaves parlant de la Guàrdia Nacional i, per exemple, tots els episodis que es van veure de desplegament de la Guàrdia Nacional a Los Angeles aquest estiu, etcètera, etcètera.
Però entenc que aquests no són l'exèrcit.
Correcte.
És una cosa estranya que tenim.
Volia
és com
fer
la Guàrdia
precisió.
Civil aquí.
Exacte.
O...
Bueno, la Guàrdia Civil és un cos paramilitar.
És la Meneterita. És la Meneterita.
Però la Meneterita és...
Però volia fer la puntualització aquesta.
Ja porten un parell de cops d'estat aquí.
A veure què és el que estava passant a Los Angeles, perquè havien enviat l'exèrcit. La puntualització és que la Guàrdia Nacional no és l'exèrcit aquí als Estats Units, saps? I un altre cop, el que estava comentant Sinner, este discurset de... Que a més va ser un trencament de la seguretat interna bastant gran, perquè imagina que un estigués constipat, de cop i volta tens a 800 generals constipats, saps? Vull dir, això és un problema.
Que van venir, Sinner, ho has dit així de passada, però això és important, va concentrar responsables militars de bases americanes repartides a tot el món, o sigui, no només als americans, sinó va fer venir, que això és una pasta que te cagues, o sigui, va fer venir gent d'Okinawa, va fer gent venir de Berlín i de molts llocs on
no,
hi ha bases americanes.
Va fer venir gent, es va portar a tots els generals, tots els almiralls, des d'una estrella cap a dalt, i els, com es diu ara, els suboficials de més alta graduació de cada base, tots, no sé, 800 i pico, es va reunir en un sol lloc. Això no, o sigui, no, per seguretat, no, perquè això agafen, tiren un pepino i se'ls carreguen a tots, o sigui, no.
O sigui, et deixes l'exèrcit, decapites l'exèrcit...
Efectivament.
D'una atacada.
D'una.
I això és una cosa que els generals diuen. Això es podria fer amb un email o, com a molt, amb un...
Una videoconferència.
Amb un meeting, sí. A fer un Teams i ja està. Però no feia falta reunir-se en persona per dir borrades i dir coses il·legals, com va dir el Trump. O sigui, recomano que feu visualitzacions.
Les diu a cada dos per tres, il·legals. Podem tornar un moment al shutdown que deia el Marc?
Sí, la primera pregunta.
Perquè ara fa poc, no, perquè... unes declaracions del Trump dient que li va fantàstic. Això vol dir que han enviat a 1 milió de funcionaris a casa, més o menys, he estat llegint, i deia, em va fantàstic, perquè no sé quan tornarà la gent, perquè li sembla que li importi poc, perquè s'aprofita per fer una guerra interna ara, però diu, en tot cas, quan tornin 200.000 no tornaran. O sigui, que ja li va bé, perquè a fotrà al carrer 200.000 funcionaris públics aprofitant el shutdown. No? Bueno, però explica'm-ho potser una mica per la gent que no coneix aquesta modalitat, perquè allà no és... Bueno, expliqueu-lo, perquè sé que hi ha diferents modalitats de tancament governamental i no afecta a tothom, però sí que afecta a molts serveis. No?
Doncs això tot depèn dels pressupostos. Els pressupostos s'aproven i entre ells s'aprova pagar els funcionaris. I l'any fiscal americà va de l'1 d'octubre al 30 de setembre. Llavors, si no s'aprenen els pressupostos abans del 30 de setembre, l'1 d'octubre no hi ha pressupostos. Llavors, es pot escollir fer una continuació del pressupost de l'any passat, llavors no hi ha res de nou, sinó es continua i no es pot fer res diferent de l'any passat. Però a vegades no s'arriba ni a poder fer això una resolució de continuïtat. I aquí és on estem ara. Tenim en compte que els republicans controlen el Congrés, el Senat, la Casa Blanca. Per passar lleis necessites que passi pel Congrés, s'envia al Senat, es ratifiqui, s'envia al Congrés, es torna a ratificar i s'envia al president perquè ho firmi.
Llavors, i si tenen aquest control, com és que han perdut l'aprovació del pressupost?
Doncs perquè hi ha gent, per exemple, al Senat, que són llibertaris i no els agrada doncs, els talls que s'ha fet d'impostos perquè veuen que això afectarà molt al tema del deute dels Estats Units. Això se'l diuen els fiscal hawks, els falcons fiscals, que estan molt a sobre aquest tema i aquests voten no. Després, al Congrés també hi ha gent d'aquesta. I després també hi ha gent que té... com es diu ara, que són molt de mirar cap a casa seva. Tenen un tema que és molt important per ells i és el que s'ha ficat al Congrés. Llavors, els pressupostos no hi ha diners per aquestes partides, llavors voten en contra. I després ja, quan és en un any, hi ha eleccions, que es diuen...
Midterms.
I aquestes eleccions hi haurà un munt de congressistes que van a reelecció. I, llavors, aquest pressupost és molt brutal. O sigui, farà que l'assegurança mèdica de la gent que té l'Obamacare, l'ACA, que és el preu clau, els hi pujarà el doble. Després hi ha retalls a Medicare i Medicaid, que és assegurança per gent de baixos ingressos. I, per exemple, hi havia un cas d'una parella de 60 i pico anys que estava jubilada, 65-68, que els hi passava a costar anualment, no, els hi pujava anualment l'assegurança mèdica 19.900 i pico dòlars.
Collons!
Anuals. O sigui, els hi pujava gairebé 20.000 dòlars.
Collons!
Això és una parella que cobrava, me sembla que era 60.000 dòlars a l'any. Llavors, a molta gent els hi passa...
Que entenguem-nos, cobrar 60.000 dòlars a l'any no és com cobrar 50.000 euros a Espanya.
No.
Pot ser depèn de l'estat en què visquis. Si vius a Tennessee, pot ser més o menys sí. Però, des de luego, Califòrnia no. O Washington. O
en el nord tampoc. En el nord és 60.000 és justet per una parella. És molt, molt
bueno,
justet.
Bueno, te pots veure vivint baix d'un pont.
En aquest reportatge que jo us deia... Aquesta mare i aquesta filla que vivien en un pis petit on la filla no tenia habitació pròpia,
tenia que baixar un llit a la menjador, pagava, no sé si era entre 4.500 i $6.000 de lloguer, sí, a San Diego. A
Can... Jo visc a Concord. Jo visc a Concord i abans de comprar la casa en la que vivim ara, vivíem a el que s'anomena un condo. Un condo és com un bloc d'apartaments. Mm-hmm. Val?
Pis.
I un pis, sí. I pagàvem, quan vam comprar la casa i vam sortir d'allà, i estem parlant de principis del 2020, just abans de la pandèmia, just abans, ja estàvem pagant 3.300 i eren dues habitacions.
Sí, sí, brutal.
Sí, sí.
La vivenda està complicada.
Et va enganxar a la pandèmia amb una casa.
Doncs mira, sí, ara tinc
però un... va ser una carambola, eh? Vull dir, havíem començat a sentir parlar d'una cosa que es deia Covid, que estava per Europa i per Àsia, i vam decidir comprar la casa, la vam comprar, i una setmana després d'haver-la comprat vam fer el tancament, el shelter in place. Sí, sí.
Com esteu els dos afectats directament? Una cosa són les notícies i tal, però ho esteu notant al carrer, ho esteu veient amb les vostres vides, amb els companys de feina, amb els amics? Hi ha gent que està afectada, es veu realment això?
Pensa que, per exemple, bueno, tu parles després, si vols, Tinera, del teu cas, però, per exemple, en el cas de DocuSign, hi ha molta gent que té AQBs. No sé si sabeu tot el que està passant amb els AQB.
Amb les llicències, que són com unes visas, no? Unes llicències.
Són uns visats de treballadors especialitzats, val? És a dir, ara s'ha aclarit que els que el tenen fins a dia d'avui no passa res, però els que els tindran a partir de l'any que ve, perquè això és un visat de treballador especialitzat i cada any hi ha una loteria, és literalment una loteria, on hi ha, crec que ara, 85.000 places disponibles. Abans de venir aquí...
Es renova cada any, perdona, eh? No
es renova cada any. El que passa és que l'empresa te l'has d'esponsoritzar. Una vegada l'empresa és, jo vull que aquesta persona vingui a treballar amb mi, jo l'esponsoritzo. Crec que ara mateix s'estan pagant uns $10.000, més o menys. I aleshores entres dintre d'aquesta loteria. Si surts escollit, pues perfecte, pots vindre als Estats Units amb aquest visat. Si no, pues mala suerte.
Val? I els 10.000 euros a fons perduts?
Sí. Jo vaig rebre 3 anys seguits una carta del Departament de Laboral d'Estats Units que era, lamentablement, vostè no ha estat escollit per la loteria. Literal.
Però no, literal.
Saps? Sí, sí, literal. Lamentablement no ha estat escollit per la loteria. Llavors, bueno, no, jo vaig vindre per una altra banda. Un visat que es diu L1 i L2. És igual. Però, clar, l'administració Trump diu que a partir d'ara no seran $10.000, seran 100.000. Seran $100.000 a partir
d'ara.
Són
molts quartos.
Són molts quartos, Ludo.
Per entrar en el sorteig i pot ser que no toqui.
Correcte. Això estem parlant de l'esponsorització, val? En la qual, clar, tens tota la indústria tecnològica principalment revolucionada, especialment aquí a la costa oest d'Estats Units, perquè hi ha molta gent que ve de la Xina, molta gent que ve del Japó, molta gent que ve de la Índia. Clar.
Per amortitzar els $100.000, però són molts anys ara.
Són molts quartos, exacte. Són molts quartos. I...
Això tu sí pots perdre el sorteig. Una cosa és que paguis i vinguin.
Clar.
Però pots perdre el sorteig.
Però, a veure, hi ha empreses que necessiten molts centenars de treballadors. O no, si
bueno,
no,
és que, a veure penseu això. Si tu estàs fent retallades fiscals per tot arreu perquè els que cobren més paguen menys i perquè els que cobren menys pues, paguen el que estaven pagant estar o potser una miqueta més, tu necessites igualment diners. Los has de treure d'algun lloc, no?
D'alguna banda han de venir.
Correcte.
I si fiques això en dius dels tarifs, al final el que fa és que la gent consumeix més perquè els diners...
Però no només això, és que la proposta aquesta és la cosa més idiòtica que hi ha. Perquè, clar, què és el que aconseguiràs? El que aconseguiràs és que no serà llogar personal que sigui d'aquí als Estats Units, que és una de les coses que s'està intentant fer, val? El que aconseguiràs és fer encara més offshoring.
Exacte.
Perquè te sortirà encara molt més a compte.
Els departaments tècnics de quantitat d'empreses aniran cap a Irlanda, vindran a Barcelona...
A la Índia, col·lega. A la Índia.
A la Índia.
I els faran treballar...
I no
els faran
a l'Índia, Filipines, a Taiwan...
I no els portaran als Estats Units, ni consumiran als Estats Units, ni res de res. Es mantindran allà a la Índia i...
Correcte.
A la Índia és pràcticament tot a Bangalore, perquè a Bangalore hi ha una maceta, estan com a 1.000 i escaig metres, i llavors la temperatura és agradable. No és el de... Amb un bai tu no hi aniries a treballar. Perquè,
tot i que tinc un company que viu a Bangalore i... Sí, Bangalore. I per anar a treballar, viu a l'outskirt, viu una miqueta a les afores, o sigui, dintre de la ciutat, però a les afores. I per anar a treballar a l'oficina s'ha passat 3 hores de commuting, 3 hores de viatge, perquè les carreteres, els carrers, és una puta locura.
Sí. I jo vaig anar fa 22 anys a Bangalore i ja veies, estava
tot allò. Pues
ja veies com creixer, però és que no he parat de créixer. O sigui, allò de ser...
És una bogeria.
Però allà sí està bé. Allà vam estar uns dits de respecte. Mira, pots anar pel carrer, no hi ha mosquits, no hi ha malària. No hi... Per qual pots enviar un executiu dels Estats Units sense que tingui que fotre's l'antimalària.
I hi ha gent supervàlida, vull dir, és que són molt vàlids,
saps? Molt potents.
I a més hi ha un altre problema aquí, amb aquesta política. És que estic molt conscienciat en això. Hi ha un altre problema, i és que aquí els estudis universitaris són molt cars, són extremadament cars. No tothom se'ls pot pagar.
És que estem parlant de 400.000 euros per una Ivy League, eh?
Exacte, jo estic parlant, jo per exemple, vaig començar informàtica a la FIP i la vaig acabar a la UOC. I jo crec que entre pitos i flautes potser m'hi vaig gastar 10.000 euros.
Encara et vas gastar molt? Perquè no deies anar a la UOC.
Bueno, però és que jo me vaig passar uns anys fent la carrera, que vaig anar tranquil. Saps? Vull dir...
Vas anar tranqui.
Sí, vaig anar molt tranquil. Ok, 10.000 euros, però és que 10.000 euros aquí, si vas a una de les universitats, una Ivy League, és el que et gastes al mes, literal. Al mes. Vull dir, clar, aquí no tothom s'ho pot pagar. Aleshores, què passa? És que no entenc quina és la política que estan intentant fer ara.
I una de les coses... Per exemple, deixa'm explicar això. Sí, les universitats, doncs, té un cost, depèn si ets local de l'estat on està la universitat o si és de fora de l'estat. I els estrangers compten com a especialment fora de l'estat, fora del país. Llavors, paguen molt més. Llavors, aquests diners que provenen de la gent que ve de fora del país, de fora de l'estat, serveix per subvencionar les matrícules de la gent de l'estat, perquè paguin menys. Fins i tot així, paguen molts diners. Continua Ramon Maria.
Sí, és un pastissal. Vull dir, per exemple, el Josep i jo segurament vam venir aquí en un avantatge qualitatiu molt gran, perquè els estudis que tenim fets de casa nostra són uns bons estudis, tenim una bona base, tenim una bona formació i ens ha costat una fracció del que aquí costa tenir aquesta mateixa formació.
I llavors no tens un deute.
I no tenim deute, exacte. Tenim un avantatge competitiu molt gran. Però en això, hem vingut aquí, hem pogut estalviar i el dia que puguem tornarem cap a casa un altre cop, saps? Però i tornarem bé. Però clar, aquí, tal com jo veig la previsió, jo crec que estem anant, si hagués de dir sèries i pel·lícules, jo crec que estem passant per una fase que va cap a The Handmaid's Tale i acabarem en Idiocràcia.
Aquí Idiocràcia ja ho hem enviat.
Sí, però les universitats, per exemple, la meva dona, que és d'aquí americana, doncs ella té 2 carreres. La primera carrera se la va treure a la Força Aèria. Llavors li va sortir gratis, li pagaven per estudiar. I llavors la segona carrera se la va treure ella i quan ens vam conèixer doncs continuava pagant diners per el deute d'haver estudiat.
Aquesta segona carrera. Doncs,
es va agafar i va acabar i vam fer festa grossa.
Esclar. Sí, és com si acabessis de pagar la hipoteca, vamos, que és que...
Exactament, és que a vegades costa més que la hipoteca.
Sí, això és molt... O sigui, no sé si la gent és conscient d'això. La gent jove aquí, que ja té prou problemes per arribar i poder comprar-se un pis i tal, diguéssim, la gran despesa és la hipoteca. A l'americà també ha de pagar una hipoteca, però comença la cursa amb un deute tan o més gran que ha sigut els estudis universitaris. És que...
I després la sanitat. I després la sanitat.
I clar, per la
sanitat. O sigui, la sanitat ara, menys mal de l'Obamacare, que llavors la gent té accés a la sanitat més o menys a un preu normal. Llavors aquí estem mirant un senador de Georgia que s'estava queixant de que els seus votants doncs passen a pagar molt més. O sigui, parlava d'un votant que ara pagava $307.20 cada mes per sanitat, cobrant $65.000 al mes, que és baix, això, a Georgia.
Al mes o a l'any?
L'any.
Perdó, a l'any. 65.000 a l'any.
A veure, Siner, una cosa.
I pagant 307 de sanitat. Doncs l'any que ve li pugen a $964 al mes.
Però fixa't una cosa. Aquí a Catalunya jo pago la meitat d'aquests $300 i tinc una assegurança privada per mi i els meus dos fills, complementària a la Seguretat Social.
Mm-hmm. O sigui, estem parlant d'això. I quant costa cada visita?
Potser pago 3 euros.
Doncs clar, o sigui, aquí pagues 50 o 100 euros per visita. Sí, més la medicació quan pagues la medicació.
La franquícia.
Mm-hmm. La franquícia pago 3 euros i ja està.
La medicació, els medicaments han pujat molt a Europa en general i en Catalunya en particular. Però tot i haver pujat, no té res a veure amb el cost dels medicaments dels Estats Units. No, no sé per què. De totes maneres,
doncs la tot sanitat... Suma, tot això suma.
Sí, els americans, sí, els que esteu a Amèrica no heu de tenir problemes per lo de la salut, perquè ara el Trump ha tret un llit. No, l'heu vist, el llit? El tio està comercialitzant un llit.
És una cosa de paranoia dels forçant que se manterà ell.
Sí, de màgic. I és
el llit de Star Trek.
Exacte, tu et poses allà dintre i no sé què passa, però surts al
dematí. Llavors has de pagar uns diners per tindre la targeta de salut del tram. Llavors, amb això tens accés al llit a un hospital especial, llavors te fiques al llit i ho cura tot.
Estafa que t'hi cagues. A veure, permeteu una cosa, perquè com que sabia que tenim això, tenia una sèrie d'idees d'allò de, mira, hi ha un senyor que es diu Dan Carlin, que és el podcaster, el pare nostre senyor de tots els podcasters, amb el seu Hardcore History, però que també tenia un podcast molt interessant que es diu Common Sense, a partir d'aquella publicació dels pares de la pàtria americans, Common Sense, i que ja no està publicat, però ja deu cagar tots, bàsicament, però que ell en el seu, i l'última vegada que va agafar i va dir, escolta, a veure, això que està passant amb Trump, això que està passant amb Trump, és possible perquè segurament des d'en Reagan, cada president, per resoldre un tema concret, han agafat i han fet una petita acció que ha donat un poder específic a aquell president. Que aquella cosa no ho ha fet ni els altres. O sigui, en Reagan ha fet una... En Clinton n'ha fet un altre, en Bush n'ha fet un altre, l'Obama n'ha fet un altre, el Biden n'ha fet un altre i en Trump les agafa totes. És a dir, tu fas servir... Llavors, els demòcrates fan servir un poder especial, tu t'atribueixes aquest poder especial, però pensa que el que ve després també el tindrà. I cada vegada la figura del president ha anat acumulant més poder. Aquí a Europa també ens estem trobant una cosa. Sí, a veure, recordo una cosa. Estem a l'aniversari de l'octubre. Aquí, a Catalunya, ens van aplicar l'antiterrorista. En un moment determinat es va crear una llei antiterrorista, doncs perquè realment hi havia uns senyors que mataven persones, vale? Que eren els senyors de dreta i mataven persones. Se'ls va aplicar la llei antiterrorista. Però quan es va agafar aquesta llei antiterrorista i va estar aprovada, es va aplicar contra nanos que es fotien de pinyos en una taverna o gent que agafi i que
protegeix... Però Marc, perdona.
Que tenia detergent a casa.
Sí, no, pitjor encara. La llei antiterrorista es va aplicar amb gent que va tallar l'autovia de Mataró.
Exacte.
I ahir a la tarda es va tornar a tallar l'autovia de Mataró amb protesta.
Però ara interessa. Sí,
però,
ara interessa que es faci.
I està molt bé que es talli, perquè era protestar contra...
No, està bé, però ara interessa.
Sí, però ahir no es va aplicar la llei antiterrorista.
No,
fet... A l'any 2017 es va aplicar.
I amb tot el carinyo per als taxistes, sempre que hi ha hagut una vaga de taxistes, han hi hagut ferits i han hi hagut pedrades i hi ha hagut de tot. Mai se'ls ha aplicat la llei antiterrorista.
No, mai.
Però això és una perversió del llenguatge, que és el que està passant contínuament des que Ciudadanos són Ciudadanos, o eren.
Tu crees un instrument, ad hoc per resoldre un tema. Hòstia, ara tinc que actuar contra aquesta gent. Realment és un problema. Hem de protegir els nens. Hem de protegir els nens dels pederastes, dels alienígenes, hem de salvar el soldado Pikachu, vale?
Els pederastes estan protegits ara.
Sí, esclar. Sí.
Per l'Epstein.
Ah, exacte, sí.
M'han dit que hi ha uns papers que no han sortit encara.
Exacte, uns papers que no han sortit. És a dir, per protegir, sempre per protegir els nens, vale? Doncs hem d'agafar i hem de crear eines especials, vale?
Excepcionals. Sense caducitat.
I automàticament... Que es podria ficar una caducitat, no es fica mai. Mai cap d'aquestes normes excepcionals per salvar els nens, per salvar el Pikachu, per salvar qui sigui, mai té una d'allò i després es fa servir. Aquí a Europa cada vegada tenim més, cada vegada els governs tenen més històries. A veure, a mi aquesta setmana el podcast que ha caigut de la setmana, el va anunciar el nostre amic en Rubén, és l'entrevista de l'ex Friedman en el Pavel Durov. El Pavel Durov és el senyor Telegram. Mm-hmm. És el senyor Telegram, és el senyor Telegram que nosaltres...
Recordem que és un senyor que anava tirant bitllets de no sé quants rublos a Sant Petersburg a les finestres de l'oficina. Vale? O sigui que el Durov aquest no és sant de cap.
Aquest senyor té una plataforma que ha desenvolupat un algoritme criptogràfic quan la va desenvolupar perquè les comunicacions secretes punt a punt siguin comunicacions secretes punt a punt. I perquè les claus criptogràfiques per administrar el seu sistema no es puguin gestionar i es puguin controlar des de cap país. I el seu algoritme i el software de l'aplicació que tu utilitzes al teu iPhone, te la pots baixar de GitHub i la pots comprovar. I pots fer i tens builds verificables a la seva aplicació. I això no
ho veig gens. Però no tens accés al codi font del mecanisme d'encriptació. No tens crec que els servidors estaven a Aràbia Saudita, sí. Però des de a partir del 2016 o 2017 tornen a estar una altra vegada a Rússia.
No, està fora de Rússia ell.
Sí, però el KGB, bueno, el que ara és el KGB.
El Telegram de Rússia té els servidors a Rússia, perquè si no li deixaven posar Telegram, el van obligar. El van obligar al Telegram de Rússia. Una altra cosa és la resta del món. Perdona, Marc, aquesta setmana el govern del Regne Unit ha tornat a dir-li a Apple que no la deixaran treballar al Regne Unit
si no els hi dona les claus del Ferrari.
El backdoor per desxifrar el xifrat punt a punt que hi ha de les teves còpies de l'iCloud. ¿Vale? Terrible. O sigui que no només els russos, és que parlem de UK.
Aquí rebem les cartes dels mails de la EFF, de la Electronic Frontier Foundation, i amb el tema este que tu comentaves, Ludo, de la protecció als nens, que evidentment és la finalitat és superlloable.
Evidentment.
Clar. Vull dir, com pots dir que no?
Clar.
Clar, com pots dir que no en això? Vull dir, és protegir els nens, clar, que sí, hòstia, tots endavant, no? Però, clar, pensant les conseqüències que té això, si tu tens les claus com a govern de desencriptar les comunicacions que són privades entre ciutadans, una, no només les tens tu, també les pot tindre un actor que no és el govern i que no saps quines intencions té. I dos, com s'està veient ara aquí als Estats Units, no saps com continuarà aquest govern, quines tendències tindrà aquest govern.
Exacte.
Entens? Clar, aleshores, aquí estem en un tema molt, molt, molt sensible. Molt sensible en el qual fins a on volem privar-nos de la nostra llibertat en pro de protegir, suposadament, els drets d'algú altre.
I això ha passat ara amb el tema de la telefonia dels Estats Units, que està infiltrada pel servei secret xinès.
Exacte.
Però totalment. Però i això està infiltrada perquè van trobar el backdoor que havia ficat el govern americà per poder espiar les comunicacions als Estats Units.
Ah. I com ens havia avisat a l'Snowden.
Sí. I com és que està per llei ha d'estar tot arreu, vol dir que tots els sistemes de telefonia dels Estats Units estan infiltrats.
Empunxats.
Llavors, per poder treure la infiltració, el que s'ha de fer és tallar les comunicacions, totes les comunicacions de tot els Estats Units, de tota la telefonia, i canviar l'equip. I si no es fa, doncs no es pot fer. I, evidentment, això no es pot fer i continua infiltrat. I tot això és perquè van ficar un backdoor que van dir que era necessari per poder fer, per espiar a la gent dolenta.
El Prisma.
Els terroristes.
A la gent dolenta que compra vehicles molt cars i els pinta de color groc foforito, doncs aquests criminals, doncs per espiar-lo, doncs ara hi ha la infiltració massiva a tot el sistema telefònic. El sistema telefònic està totalment... No es pot fer res. És una passada.
Hem tornat a tenir aquí en Dani, que ha fet un...
Un mega pòster d'Aliens aquí darrere.
Sí. Mola aquest pòster.
I a l'espai ningú pot escoltar els teus crits. I el Rico.
Els Goonies al darrere.
Sí.
Continuem, si us sembla, amb, perquè m'ha semblat molt interessant... Ah, mira, el Rico. M'ha semblat molt interessant això que deia en Ramon Maria, parlant de l'afectació personal, eh? En aquest cas, en companys de feina, eh? Que traies aquesta nota. Podeu explicar més casos d'afectació personal que noteu en el vostre dia a dia, amb la gent que us envolta?
Casos a tope de gent que vol anar-se'n a viure a un altre lloc que no sigui als Estats Units. Vull dir, americans que volen emigrar cap a Canadà.
Però una cosa és un desig i l'altra cosa és que ho materialitzin. Sé que hi ha hagut moltes recerques. Vosaltres mateixos heu estat mirant coses, sí, no? Sí, Ciner, l'altre dia ho explicava. Sí, sí.
Jo estic mirant, o sigui, estic mirant a veure per...
Sí, el Maresme, el Maresme sí està molt bé.
No sé, és que tenim... O sigui, hi ha el tema
dels
sogres.
Espanya no és un bon país.
Estan grans i se'ls ha de cuidar encara. Però, per exemple, el tema dels sogres. La sogra és conservar el passaport japonès. I ara ha d'anar a fer la renovació. Doncs la renovació ha d'anar a Atlanta, que és el consulat que li toca. Doncs per anar a Atlanta doncs, és un problema perquè hi ha l'ICE i és una senyora gran i aquesta gent no respecta les senyores grans ni res. I també estan no tan sols la gent que són mexicans, sinó també les persones asiàtiques, o sigui, persones de les Filipines, persones... de Xina, bueno, lo de la fàbrica coreana aquella que van fer la redada, que els van agafar tots.
Tenint en compte que Corea és un aliat estratègic d'Estats Units i tota la vida.
Ha dit que s'està plantejant paralitzar les inversions dels Estats Units i ha obert una investigació sobre, com era allò, sobre el trencament dels drets humans dels seus ciutadans quan va estar detinguts, que s'enfronta als drets humans. Bueno, tot això. Doncs la sogra havia d'anar a robar el passaport. Doncs ja anirà la meva dona amb tots els papers, amb el consulat, i anirà i va a marxa diumenge. Doncs estem mig acollonidos. Perquè, clar, l'ICE se passeja per els consulats i aquestes coses. I llavors ja hem quedat que m'enviarà un missatge de text quan estigui sortir de l'hotel, quan arribi al lloc, quan acabi i tot el tema aquest.
Ella ja no té acreditacions de les forces aèries ni res.
Però és que és igual. Ella no sembla una persona blanca. No és una persona blanca. Ella, com filla d'una illa tropical, la pots pensar que és mexicana. Perquè, per exemple, quan va al súper, la gent llatinoamericana va a ella i li parla en castellà perquè es pensen que és de mexicana. Perquè, és clar, és morena de pell i amb els rasgos de tropicals, doncs sembla que sigui mexicana. I quan anem a un restaurant mexicà, a mi em diuen hello, good morning, i a ella li diuen hola, buenos días, que eren per tomar. Saps? Llavors jo contesto i es queden flipats perquè un tio blanc els hi parla en castellà i en canvi la mexicana parla en anglès i diuen què diu aquest home. No? Doncs és això, és una mica així. Llavors he contactat amb una sessió d'advocats d'immigració que hi ha a Rally, que conec una advocada allí i ja m'ha dit pues, coses a fer. I llavors, com a membre del EFF i del com és, NCAP i coses d'aquestes, doncs llavors tinc números de telèfon per si passa alguna cosa, però és una mica...
Sí, però a l'ensurt...
Però amb por, saps?
Sí, molt heavy que
així... Anirà la teva dona sola, sense la sogra.
Sí, sí, anirà la dona sola, perquè la sogra té 85 anys i està atrotinada. Perquè pensa que ella va passar a la Segona Guerra Mundial de petita. O sigui, de petita, ella amb els seus pares i les germanes fugien de quan els americans van invadir Okinawa i fugien dels bombardejos. I quan va ser gran va descobrir que era sorda d'una orella perquè tenia arena de les explosions de les bombes.
Ufa.
I quan fugien de la guerra, és que és molt dur, claro, no és tan lluny això. Eren tres germanes i una de les germanes, ella era la petita i llavors la portava a coll i bec el pare. I la gran caminava, però la mitjana va un moment que no podia més i no la podien portar i es va quedar sentada allí i allí es va morir.
Sí,
la guerra és brutal. La guerra és...
I recordem que Okinawa va tenir... atacs de les dues bandes, o sigui, dels japonesos i dels americans. O sigui, que clar, era sí. Població nativa... A la gent de Hawaii els hi passa alguna cosa similar o no?
No, però a Hawaii no van tindre...
No, em refereixo a l'hora de
sí que els hi passa.
No? Gent
sí
mixta, que és d'americans i de hawaians, natius.
Sí que els hi passa, perquè la gent que siguin... Perquè de tornada no ho sé, però és que ells, clar, no es mouen de la llet, perquè és molt car anar i sortir. Però gent que hi va, que és, no és blanca del tot, com per exemple un soldat americà que sabia que està amb una australiana, una mica més morena de pell, perquè no sé si és perquè les platges australianes, el que sé, quan va arribar a Hawaii, la van parar i la van deportar. Estan casada amb un militar.
Ja.
Però encara tenia passaport australià. També han detingut a natius americans, a l'ICE. Que té collons.
Sí, que siguis, però... real, que siguis realment americà, americà, tu sí que ho ets i a sobre et detenen per... Sí.
I vídeos de natius americans que els paren i llavors els diuen de tot. Jo sóc el veritable americà, tu sí que ets l'immigrant, fot-te, i els diuen de tot i els foten crits. Hi ha vídeos molt xulos per TikTok sobre el tema d'aquestes.
Aquests de l'ICE tenen una pinta de molt, molt intel·lectuals tots plegats.
Són camis espardes, són camis espardes.
Sí, però no tan ben vestits.
Fan cosplay.
Sí, almenys els nazis i els camises espardes anaven més elegants.
Sí, no? Hi ha gent d'aquestes de l'ICE que van amb una armilla antibales, que són d'una corpulència tal de quilos i quilos d'hamburgueses, que sembla que sigui un escapulari una mica gran, saps?
Sí.
L'armilla antibales te cobreix un trosset així petitet del cos.
Una altra pregunta. He estat veient també vídeos, però això no sé si són... No sé quin és el grau de veritat, però la indústria turística americana, que en algunes ciutats o en alguns estats és crucial per la gent que ve de fora...
New York mateix?
New York, però també passa a Los Angeles, passa a molts llocs.
Las Vegas.
Diuen que estan en crisi, en una crisi molt, molt, molt greu. Això
és cert? Aquest estiu Las Vegas era una ghost town.
Sí, aquest estiu Las Vegas, tu veies les imatges en cap de setmana, divendres nit i dissabte nit, i no hi havia gent, o sigui, nosaltres hi vam anar un febrer, perquè estava molt barat, doncs anem a Las Vegas, superbarat, no? I hi havia molta gent, el dissabte estava petat, un dissabte de febrer que feia un fred que te cagues perquè està al desert, i estava petat de gent pels carrers, això els americans no caminen, no? Només van en cotxe. Doncs estava petat de gent, i ara, a l'estiu, veure els carrers buits, és que...
És veritat que...
No hi ha congressos, és que no hi ha congressos internacionals.
No, quan
jo havia anat a Las Vegas...
S'han canviat a Canadà.
Quan jo vaig anar a Las Vegas va ser per un congrés internacional que els acadèmics o la gent de tot el món van allà i es fa a Las Vegas perquè tens aquells mega hotels. Clar, ara ningú acadèmic vol anar als Estats Units perquè és que has de passar la frontera, fill meu.
El turisme és el principal país de turisme estranger als Estats Units, que ronda el 20 i pico o el 30%, no recordo ara la xifra exacta, és Canadà. Vale? I els canadencs ja sabeu que des que el Trump va dir que anava a anexionar-se a Canadà com a l'estat número 50, ho va dir, ja no.
I eren molt de viatjar a l'hivern cap a Florida.
Cap a Florida, no?
I aquest hivern, doncs, es van cancel·lar molts viatges. Des de les ciutats de la frontera que la gent hi anava doncs, per agafar i veure a baix preu i fer turisme, dir que estem als Estats Units i tal, també ha baixat molt. I no és això que sigui una cosa un dia, sinó que cada vegada va més. I gent que es canvia els bitllets. Tenia un cosí que havia de vindre amb la parella per trobar-nos i tal, i van cancel·lar. I els vaig dir, ben fet, sí, perquè ja no... Això ho hauríem de canviar una altra data i no van vindre.
Una pregunta, Sinner. És veritat que, perquè he vist alguns vídeos sobre Las Vegas i es veu que la solució que han trobat ha estat pujar preus, una barbaritat, Las Vegas. I vaig veure ahir precisament un vídeo que la gent es queixava de l'increment de preus que ha sofert amb tot. És a dir, hotels, per exemple, habitacions d'hotel que et posaven $10 la nit, més les taxes i tot això, se t'anaven per més de 100 dòlars.
No ho sé, no ho he mirat perquè des que el cosí va dir que no venia i tal, que no ho he mirat, però és possible, perquè hi ha gent que està molt enganxada al joc i va a Las Vegas.
Tens una demanda inelàstica.
Tu vas a l'aeroport de Las Vegas I està ple de màquines tragaperres.
O sigui, a la mateixa porta. A la mateixa porta d'embarcament. Surt de l'avió i et trobes la tragaperres allà. És acollonant.
Sí, és una passada.
Sí, vam anar l'any passat.
Jo hi he estat quan va ser. És una mica a l'octubre o al novembre de l'any passat hi vaig anar per un viatge a Salt Lake City i vam fer escala allí i vam estar unes hores i, de veritat, ple de màquines tragaperres d'arreu. O sigui, era igual que estar al casino del Tropicana. Saps?
No, però és que en la porta d'embarc, allà on agafes i fas la cua per entrar a l'avió, allà tens la màquina escurabutxaques. És terrible.
No és exageració, és així. És així.
Sí, és així.
I el que hi ha és que i bars de gust alcohol, que la gent ahir que es fot a les 8 del matí, fotent-se un whiskas.
Però és que no saps quina hora és. Quan estàs en un casino d'aquests, estan dissenyats perquè no sàpigues quina hora és, no es veu la llum del fora, injecten oxigen, o sigui, l'aire dins té més oxigen, amb la qual la gent aguanta allà dintre. I tenen aquesta demanda inelàstica, dius, jo vaig a Las Vegas, bueno, és igual que em costi l'habitació, si jo aquí guanyaré la ruleta i ja està, i no passa res, i els escuren. Però clar, a veure... Bueno, clar, la gent internacional l'han perdut.
Qualsevol hotel de Nevada és així, sí, sí. Nosaltres, per exemple, quan anem a al llac Tajo, a la Sierra, està partit per la meitat, i la meitat és Califòrnia, l'altra meitat és Nevada.
Nevada.
Quan passes a Nevada, si entres a qualsevol hotel, per anar a qualsevol habitació has de passar per la sala de jocs.
Sí.
Vull dir, i això no necessites anar a Las Vegas, però és qualsevol hotel de Nevada.
Sí, sí. Què més afectacions en el dia a dia esteu notant?
Sí, pues mira, nosaltres anirem cap a Tajo esta setmana que ve, dijous, divendres, i dijous al diumenge, i una de les coses que m'endureix és el passaport americà.
Evidentment.
Si cosa que abans... el passaport per si les mosques, és a dir, aquí...
No és mai el que pot passar. Jo sé que aquí a Califòrnia, més o menys, la cosa està tranquil·la ara mateix, més o menys. Però Nevada és un estat republicà. No sé. Però que es pugui passar, jo me l'enduré.
Però el Trump té aquesta obsessió de desplegar tropes o desplegar d'això justament en capitals de ciutats d'estats que no són republicans. No?
Evidentment, és la seva propaganda. Els republicans maga ho fan tot bé. Els demòcrates dolents del dimoni són el pitjor de lo pitjor.
Què passa? Que jo no estic bé.
Les inner city, les ciutats interiors, les ciutats grans...
Però des de fora jo no estic veient una resposta unificada, contundent, demòcrata.
No, saps? Perquè hi ha
moltes... No veig com una oposició, sobretot una oposició unificada. ¿Vale? No,
perquè
no,
hi, ha
no
molt, molts, hi ha moltes divergències de pensament.
Home, els demòcrates no és un partit, és una coalició de partit, de coalició d'interessos i de veure les coses.
Ui, igual que republicans.
Des del Schumer, que és molt de centre-dreta, tirant a dreta europea, fins al Bernie Sanders o l'Ocasio-Cortez, que són molt de, bueno, socialistes directament. O tens la...
Però socialistes europeus o socialistes de veritat?
Socialistes...
Socialistes europeus.
Europeus. De veritat, però sanitat pública, però inversió pública... del govern controlat, d'ajudar la gent, bueno, o sigui, i d'aquestes estarien
sí,
bé.
Sí, en Sanders es va muntar una seguretat social a Vermont.
I en, com es diu ara, també va haver un govern republicà que va fer el mateix, va fer necessitat a publicar el seu país perquè així s'estudiava diners.
És que diria que Estats Units és l'únic país del primer món que no té sanitat universal, diria.
És correcte. Hi ha molts pocs països que estan, diguem, al top 20 de GNP, o sigui, de producte interior brut, que no tenen sanitat. L'únic que és Estats Units.
Vale.
Sí, pugui ser millor o pitjor la qualitat de la sanitat pública, que això pot passar i no és igual a tot arreu. De fet...
I totes les sanitats són diferents, o sigui, sí, la francesa, sí. L'anglesa, l'alemana, l'holandesa. Per exemple, l'holandesa... la conec, i sanitat pública, però pagues un tant bastant elevat, però té sanitat pública. Després pagues també per tindre, diguem, mixta pública-privada, que també és un sistema, però llavors això garanteix uns mínims de cobertura a tothom. Això canvia molt les coses.
I que, si tens malalties, i que si tens malalties greus estan cobertes per l'Estat, cosa que als Estats Units no passa.
Sí,
la medicació oncològica, per exemple, molta gent s'ha de pagar.
Abans hi havia un límit que era un límit en tota la teva vida que podien pagar, que havien ficat, que no sé si era $1,000,000. Si passaves $1,000,000, llavors ja no et cobrien més, no podies tindre assegurança mèdica. Llavors, amb l'Obamacare, això ho va treure, el límit aquest. Però ara, amb aquests dos canvis que hi ha polítics, les empreses, les mútues asseguradores privades, bueno, totes són privades aquí, saps? Doncs no volen tindre a dintre de l'accés la seva xarxa d'hospitals, perquè abans d'anar a l'hospital has d'assegurar-te que estigui a la xarxa on tens l'assegurança. Doncs ara volen treure de les xarxes els hospitals oncològics, perquè són massa diners. Llavors, perquè no volen cobrir a la gent que té pateix càncers, perquè són molts diners.
Perquè després quan els necessites.
Efectivament.
No els necessites perquè et donin un antigripal. Decides quan tens una cosa xunga.
Un problema concret i complicat, clar.
Una cosa a veure. Jo el que voldria és aquí una miqueta com de predicció, de política ficció. Ja sabem que fa un any i mig quan van atentar contra o va passar allò contra en Trump, que jo vaig dir, ho teniu fotut perquè ho guanyarà i passarà per sobre en la Kamala. En Sinner em va dir que no. Em sap de veritat molt de greu haver tingut raó.
A mi també. No vaig tenir en compte la brosfera.
Sí. Llavors, com ho... Què creus que passarà? Aguantaran Trump? L'aguantaran viu? Perquè també sembla que té els seus problemes de salut, tot i que, clar, segurament li deurà estar fotent transfusions i el que faci falta. Què passarà en el midterm? Com ho veieu? És que clar, vosaltres hauríeu o de venir corrents o dir que em quedo, però si em quedo és per alguna cosa, perquè crec que això anirà millor. Creieu que anirà millor o es mantindrà o cuento de la criada?
Cuento de la criada.
És que et fots allà. Torna, fill meu.
Home, tenen la feina, Marc. Tenen la feina.
Bueno, però en Ramon Maria és un tio potent, aquí trobarà feina, collons.
Moure's de Catalunya als Estats Units no és senzill, bueno, o al Dani que li expliquin, a Suècia estàs dintre d'Europa, no és una cosa fàcil. Ara imagina't tornar. Que tornar tampoc ha de ser senzill. És que, perquè...
No, senzill no és,
però...
A més, tornar... És tornar des de zero. És a dir, és com si t'anessis a un altre país. La gent que ha tornat, la sensació que té és que...
És
un altre país. No tornes al teu país. És un altre.
Perquè aquí ha canviat tot, clar.
Sí, tot ha canviat. Com ma germana va tornar i sé tots els problemes que va tindre i com ha anat. I el que ha costat. I a mi queda poc per jubilar-me, clar. I soc de l'època que recordo el Francisco i la foto de Franco a les classes.
Clar.
No sé si, suposo el Tomat.
Jo l'he vist, la foto. Jo he vist la foto d'en Quico a les classes, sí.
Doncs fa una mica d'efecte.
Hi ha les fotos dels professors que són apunyalats pels nens i... És que ha canviat molt. Ara és el profe que està allà a la foto del profe i els nens li tiren dardos i coses d'aquestes d'arts.
No sé. Però a mi aquest moment és un moment que em recorda molt els... el que se'n diu els estertores del règim, saps? Que quan el Franco estava, que el règim s'acabava, ja tenia data caducitat i ja quedava poc, el tema que em semblava que es anava passant molt, que es passava de molt de voltes, precisament per això, perquè se li acabava les piles, quedaven pocs telediaris. I així és com ho estic veient ara.
És que no porto un any, Sinner.
Ja ho sé, però...
És que no porto un any.
Però és que, a veure, les coses quan estan més malament és quan estan a punt de canviar. I tot és...
Però tu dius per canviar millor, però és que pot ser pitjor. Sí. Imagina't que mor aquest i ve el Vance aquest.
Si ve el Vance, serà un despelote perquè és la persona més odiada dels Estats Units. Saps? Perquè ningú li té respecte. Yeah. Abans és una persona sense carisma, sense res, que està allí ficada a dit pel Peter Thiel.
El Peter Thiel, clar, però té aquí té a darrere d'ell.
Però clar, no Peter us dona Thiel, la
però
sensació...
És que no tothom és... O sigui, el moviment MAGA no li agrada el moviment del Silicon Valley, bro. O sigui, ja vas veure com va sortir l'Elon Musk.
Sí, sí, va sortir escopetat.
Elon Musk esta setmana passada, el groc s'ha instal·lat a totes les instal·lacions federals, eh?
Sí, ha sortit.
Dir, que moltes vegades el que veiem és en realitat un paripé. Sí, sí. Vull dir, no ens deixem enganyar. Saps? El que veiem de cara a la galeria, que ara som molt amics...
Han instal·lat el groc a totes les federals.
Totes les federals.
Però això vol dir que totes les consultes que es fan totes amb els federals, groc, i com que es fan per RAC, vol dir que sí. Estàs injectant dades exacte. Reals, correcte. Tot això a l'Elon
i qui van ser els que van agafar totes les dades de tot, de sanitat, d'Hisenda, etcètera? El sí, Doge. I el Doge qui era? Mas. I el Mas de qui és propietari? Tesla. I Tesla què fa? El groc. Pues aquí, ja
no, no és així.
És igual, és
l'antic Twitter que ara és d'XAI.
Tesla perquè l'altre dia vaig veure una actualització del cotxe, jo tinc un Tesla i mos han posat groc. Saps?
Sense demanar-ho.
Poca broma, eh? El groc code fast és espaterrantment bo i ràpid. Eh? O sigui,
fantàstic. Qualsevol cosa que serveix que per a financiar.
La guerra mundial, els tancs alemans eren molt xulos, però eren...
Exacte.
Però realment, o sigui, tècnicament el groc 4 fast és...
Els nazis a tabular tots els que mataven. Uh-huh. Saps?
Sí, exacte. Això ho explico.
El tema és que a vegades tenim la tendència, que és molt humana i ens passa a tots, de fixar-nos en la persona, en aquest cas en Trump, no? O a la gent que l'envolta, ¿vale? Però tinc la sospita de que el problema que hi ha ara mateix global és molt més conjuntural. Si no fos un Trump, seria un Trump o un Trim. Però que
seria
qualsevol igualment...
que hagués posat el Thiel sí. I este noi que a tu t'agrada tant de les finances criptogràfiques, dels criptobros, el Srinivasa.
Aquí li agrada a mi.
Però el Srinivasa no està fora... El Srinivasa no està fora de Twitch, eh?
Però aquí, perdona.
El Srinivasa ha fotut el cap dels Estats Units i és el primer que ha dit aquí ja us ho fareu que no aneu bé, eh? I s'ha anat d'allò i està tenint la conferència del Network State i ell està dient de dir anem a refundar l'Estat i anem a fundar el Snow Crash. Ell vol muntar el Snow Crash directament.
Que la tendència... és global i no està vinculada amb una persona. Suècia, que tradicionalment ha sigut un país, que ho digui el Dani, molt, molt vigilant dels drets humans i tal, que també ha tingut els seus episodis foscos, ¿vale? Hi ha un auge de la ultradreta bestial. Sí, bestial. Sí. I a més, molt visible en el carrer, quan Suècia és molt poc donada a manifestar-se en aquest sentit, no? Ja, és que he estat llegint aquests dies articles i he estat veient coses que recorda una mica a l'Alemanya nazi, tio, alguna cosa rara, a Suècia, ja em diràs tu. És molt raro.
Aviam, jo no veig gaire de tot això, em mantinc una miqueta aïllat. Tampoc miro moltes notícies aquí, però és un altre tipus d'extrema dreta. Que tenim aquí, tot i que de tant en tant va cuejant algunes coses, van deixant alguna informació que bastant preocupant, de tant en tant. Estan com una miqueta reservats, perquè saben que si... jo crec que el que estan fent, com es diu, és moure el marc, té un nom això, quan mous el marc...
La finestra tot... d'Overton.
Exacte. Estan, jo crec que estan també fent això. Estan movent de mica en mica tot cap a la dreta, cap a l'extrema dreta, perquè tot el que quedi una miqueta al centre es vegi com extrem extern. Per exemple, sense anar més lluny, i tot això ho he vist des de fa uns anys, és a dir, no és algo nou, és quan, per exemple, la gent aquí et deia no, jo sóc de Venstrepartiet, el partit d'esquerres. Alguns et deien ostres, aquests són els comunistes. Ara compares el Venstrepartiet i són com era el Partit Socialista. És a dir, tot s'ha mogut cap a la dreta. I el Partit Socialista són com els moderats, seria com el PP. I el que seria els moderats ja són extrema dreta. I això parlo de fa 10 anys.
El problema que podem tenir a Europa és que es manifesti de manera més evident conflictes com, per exemple, el que hem parlat al principi del programa de Rússia, vale? Que ara estem en aquest marc de guerra grisa, però si hi ha un atac més evident, amb l'excusa d'unir-se tots contra l'enemic extern, ens poden fer combregar amb coses que no hauríem d'acceptar. Vale? En fi, això és un problema. Cine, Ramon.
Tomàs, a mi el que em preocupa d'Europa més és el problema que hi ha amb el control més gran de la burocràcia. Jo us ho vaig dir l'altre dia. A Holanda no volen monedes, sempre hi ha una llei que estan intentant colar des d'Europa per eliminar totes les comunicacions criptogràfiques i la privacitat. Sempre estan intentant això. Cada vegada hi ha més burocràcia. I el problema està que la burocràcia resol les coses amb burocràcia, genera estructures de poder amb drets adquirits i ho resol tot amb més i més burocràcia. I això fa que... I això és un problema també. Però
traure tota la burocràcia tampoc és la solució.
No ho és!
Perquè necessites accountability, necessites, no sé la paraula en català.
Sí.
Saps? I clar, això el que passa és que jo crec que la burocràcia hauria de ser invisible.
Exacte, però el problema que hi ha és que darrere de la burocràcia es generen estructures de poder. Jo estic en una organització molt gran, estic en una organització de 7.000 treballadors i es generen estructures de poder. I de cop i volta es tendeix a centralitzar les coses, tot té que passar per processos i es creen processos que després no saps per què estan aquest procés allà, però te l'has de menjar. Sí. Vale? I quan hi ha una excepció que es considera que és important, el que fas que és agafar el procés i fer-lo més complicat. És allò, jo tinc un formulari que és molt fàcil d'omplir, però resulta que aquest formulari no omple tots els casos. Què farem? Afegirem un nou camp. Quan jo demano un projecte d'investigació, he de posar si necessito pingüinos. Sí, faré coses amb pingüinos. Per què? Perquè resulta que els tios que van a les Hespèrides treballen amb pingüinos i era una excepció. I algú va posant allà. I encara hi és. És com quan deia mon pare que va fotre la mili, que hi havia una guàrdia que era la guàrdia de banco. Que havien de fotre un soldat fotent guàrdia del banc. Per què? Perquè un dia van pintar el banc i van dir, foteu una guàrdia que ningú s'hi segui. I 3 anys després encara hi ha un tio allà dret cada dia, 24 hores al dia davant del banc. Llavors, la burocràcia es dedica a això, es genera estructures, genera coses i no simplifica mai. Llavors, és que no és que simplifica, és que quan tens la burocràcia muntada és gairebé impossible desmuntar-la. És bestial. És bestial. Sí. I el problema és que Europa ara està super, està tot superburocratitzat. Quan tu vols muntar qualsevol tipus de negoci, si ja ho era fa 25 anys quan jo tenia el negoci, dic, ara és acollonant. Els meus sogres acaben de tancar l'empresa perquè ja s'han jubilat i era horrorós. Era horrorós tenir qualsevol tipus de negoci. I això ho tenim a Europa i llavors, clar, després quan es diuen als Estats Units és molt més fàcil fer altres coses. A altres llocs la gent se'n va a Dubai, la gent se'n va a Àsia perquè encara no tenen aquestes burocràcies. Llavors, i aquestes burocràcies les tenim aquí i controlen a la gent i són un problema, són l'enemic perquè han acabat voluntat pròpia.
Sí que existeixen. Són com una intel·ligència artificial sense un LLM. Sí que existeixen, però són molt més àgils. Per exemple, tens un... recordo que tu comentaves, no sé si enguany o l'any passat, algo sobre les subvencions a les plaques solars, que encara no les havies cobrat.
Encara no les he cobrat.
Saps?
Encara, ja t'avisaré.
Aquí funciona de forma molt diferent. Aquí nosaltres vam posar plaques al 2021 i vam posar plaques un altre cop al 2023. I aquí vam cobrar la subvenció, que era un 30% del total del cost, val? En el moment en fer la declaració d'Hisenda. Ja està.
Clar, aquí, per exemple, amb el Plan Moves van fer una part del cotxe, una part de la subvenció te la donem amb la de... que és l'única que he cobrat.
Clar, per això t'he dit que hi ha una tendència ara a pensar que la burocràcia endarrereix les coses, i és veritat, però la solució no és treure-la. La solució és fer-la invisible.
Bueno, és optimitzar-la.
O fer-la més àgil.
Eliminar els casos. Eliminar, o sigui, l'has d'optimitzar. Treure no, evidentment necessita...
Si no, acabes com el còmic en aquell de les 12 proves d'Astèrix. La primera prova era anar a la casa dels bojos, que és bàsicament buscar un formulari i anar per totes les plantes.
Exacte, però és que ara que la Unió Europea és així, és horrorós.
I això, per burocràcia, genera cadires de poder. I quan tens una poltrona de poder i tens un pressupost i pots dictaminar les lleis, què fas? Vols el teu pressupost i vols dictaminar les teves lleis. Que cada vols més pressupost i ficar més lleis i controlar més gent. Per ser més important i fer la cadira més gran.
Mira,
i és la cadira.
Un exemple, tu estàs en unitats que tenen assignat un pressupost des de la unitat central de l'organització, a final d'any tothom diu, ei, aquests diners s'han de gastar. Això s'ha de gastar. Tu estàs en un departament, tenim aquests diners, que no quedi romanent, perquè si no l'any que ve, quan demanem el que necessitem, ens diràs, en vas tenir prou en menys, te'n donarem menys. Amb lo qual cosa que fa, tu gastes.
Aquí també és Suècia, també passa. I demanes
que la gent no necessita, però és que has de gastar els calés.
Sí, a mi el departament bé, comercial... Però... Aquí a l'empresa, al mes de novembre, es diuen, va, aneu, perquè tenim molts clients que són ajuntaments, organismes oficials, que diuen, aneu cap allà perquè...
Tenen quartos que gastar.
Tenen quartos, sí, sí, sí.
I jo... els hi cremen, els necessiten, sí, sí, que es gastin. Amb la qual cosa és absurd.
Total.
És absurd, però funciona així.
Deixeu-me dir una cosa. Jo em solidaritzo molt amb en Dani. Escolto els seus programes, a vegades amb retard, perquè no tinc temps cada dia de seguir-lo, i quan comença a explicar anècdotes que li passen a la seva empresa amb el departament de màrqueting o amb altres estructures que estan molt allunyades de la realitat, ¿vale? Penso, perquè aquest tio té una paciència de sant, perquè jo agafaria un mazo, tio, i començaria a picar-li al cap a més d'un. Sí. Si voleu riure una mica, us recomano que riure en el bon sentit, Dani, no, perquè
sí, jo sí,
que
no.
A vegades fa... I parlant de llocs que en teoria haurien de ser, o sigui, no sé, vist des de fora, sembla que haurien de ser bastant més, com més centrats en la realitat, no?
Sí.
I que a vegades no és així. Expliques una anècdota de gent que, o sigui, d'intentar refer o remuntar o modernitzar a l'estudi d'àudio i de vídeo i encara es pensen que vindrà algú amb una fórmula màgica que per 200 euros li canviarà, sí, les càmeres 4K mòbils, no? I, en fi, al·lucinant. No m'ho crec, tio. No. Bueno, era per suavitzar una mica l'atenció que portàvem, sí, sí, tots del tema. Anem tancant. El Ludo... no sé si voleu continuar amb aquesta línia, però jo crec que és interessant
de
veure...
Només explicar-vos dues coses que estàveu parlant d'audiovisual. Aquesta setmana, no sé si heu vist que OpenAI ha tret el Sora 2. És un model de generació de vídeo amb àudio. Sembla que és un model realment bo, però per exemple, el que us deia, el salvar el soldat Pikachu, és per exemple que corre un dels vídeos més xulos que corre per X, és un curt en el que hi ha, diguéssim, en Pikachu ficat enmig del desembarcament de Normandia en la pel·lícula Salvar el soldat o Ryan. Amb el qual vol dir que, escolta, aquestes empreses, o sigui, a La Vanguardia avui sortia una notícia que els de Movistar estan demanant que hi hagi més duresa contra la pirateria digital. I tens a OpenAI general Salvat el soldado Pikachu, amb el que vol dir que s'està passant els drets d'autor per la forra per l'Arc de Triomf. Aclarim-nos, sisplau. Aclarim-nos, sisplau. Busqueu el clip del soldado Pikachu, que és realment maco. L'altra cosa és, aquesta setmana, l'empresa Anthropic, que són els que van agafar i van marxar d'OpenAI, han tret un model que es diu 4.5 Sonnet amb un context de 2 milions de tokens. Jo l'he estat fent servir durant 3 dies. És realment espaterrant, però la part interessant i que fa una mica de por és que aquests bitxos treballant en mode gent ja són capaços de treballar generant codi, corregint bugs, etc, de manera autònoma durant 30 hores.
Que és aquell que van fer el clon de l'Slack, eh que sí? El van deixar fer, és un clon de l'Slack. Au, treballa.
30 hores, al cap de 30 hores tens un clon de l'Slack allà funcionant.
Continuant també amb intel·ligència artificial, el Dani ha tingut una experiència aquests dies, ha fet una prova, que ara vull que l'expliquis.
Sí.
No dic el que és, només et dic que vaig quedar al·lucinat, tio. Al·lucinat del resultat. Explica-la, Dani.
Sí, aviam. DaVinci Resolve Studio, la versió de pagament, tenen unes coses addicionals que treballen amb intel·ligència artificial dins del teu ordinador, no se'n va al núvol. I hi ha una opció que és de clonar la teva veu. I això pot... Dius, val, molt bé, però quina utilitat té? Doncs, per exemple, estàs fent un guió, una persona grava una veu, una veu en off, en un vídeo, per exemple, i s'ha equivocat el que ha fet el guió, falta una frase que està malament, una paraula que està malament, doncs una altra persona amb la seva veu posa la paraula que està correcta
i ho transformes en la veu original.
Efectivament. Però on funciona molt bé és tu graves el teu àudio, és a dir, tu graves el teu model dins del teu ordinador i dius, me'n vaig a fer un podcast, però ostres, no m'he recordat el micro, es grava molt malament, no té la mateixa qualitat del micro quan estic a l'estudi. És igual, tu graves l'àudio, encara que hi hagi un micròfon de merda.
Com tu fas quan vas passejant per aquí, per la platja amb les AirPods?
Se sent bastant bé quan va passejant per la platja, però a vegades hi ha algun podcast o alguna cosa que diries... Bueno.
Però imagina't que dius, el micròfon que tinc se grava fatal, per exemple. Amb el telèfon. Dius, ostres, vull gravar una cosa, però m'he deixat el micròfon, però vull que soni bé. Doncs és igual, agafa el teu telèfon, després arribes, et descarregues l'arxiu, DaVinci Resolve Studio, i li dius, d'aquest àudio, clona'm la meva veu amb la meva veu
amb veu del model.
Exacte. I sona perfecte. Sona com si haguessis estat
a l'estudi. Això és el que volia remarcar, Dani. Sona perfecte. No? Tu vas fer el podcast aquell que pujaves i baixaves el turó aquell, amb el sí. Anaves amb el Rico, anaves fent coses, i clar, diu, a partir d'aquí ja és la veu clonada. La veu clonada ni es cansa, ni es bufega, se sent perfecta. Hi ha un altre cas d'ús que també vas dir, que a mi em sembla també molt interessant. Hi ha un directe, hi ha gent que esteu gravant en una mena de sala, i un dels micros, pel que sigui, falla, se sent de merda, però tu no vas a interrompir perquè allò és, bueno, és una emissió, no passa res. Després agafes aquell personatge que l'àudio no s'ha gravat bé i li dius, treu el que aquí diu aquesta persona i la reconstrueixes amb àudio d'estudio amb la seva veu clonada.
Que això ho he fet avui, aquest matí.
Amb el teu jefe.
Amb el... Sí. Com que jo ja tenia diversos arxius gravats amb bon micròfon i a l'estudi, va fer una gravació que no va seleccionar bé el micròfon. Va seleccionar el micròfon de l'ordinador, que estava com a 5 metres d'on ell estava. Se sent l'original amb un eco espectacular. Hi havia dues persones parlant, un de videoconferència i l'altre no. El que he fet, jo tenia només una sola pista, DaVinci Resolve Studio, li dic, escolta, separa'm les dues persones. Detecta automàticament les dues persones, munta dues pistes i li dic, val, doncs a la pista 1, que és el meu jef, el meu cap, el Víctor, i ara aplica-li el clon que li he fet del Víctor. I sona com si estés parlant davant d'un micròfon
perquè no és una edició d'àudio, el que fa és regenerar l'àudio.
Exacte.
I no estàs aplicant compressió i filtres. No,
i Marc,
és una regeneració.
Per aconseguir el clon de la teva veu o de la veu de qualsevol persona, em sembla que has gravat no sé quants minuts.
De la meva veu eren 15 minuts, va estar 5 hores creant el model.
Amb un M4.
No, em sembla que tinc... No és M4 el que tinc.
Em
sembla que és un M2 sembla que és M2,
un Mac Studio M2. Sí, un Mac Studio M2 Ultra. Sí, 15 minuts de veu, 5 hores de processament, no has dit?
Sí.
Tens el clon de la teva veu disponible per corregir qualsevol cosa que puguis fer de la teva veu for life.
Sí.
Amb una qualitat espectacular, perquè jo l'he escoltat i he flipat.
I tants minuts com vulguis, i a més, ja, quan ja tens el model fet, t'ho fa en segons.
No, clar, perquè llavors ja és inferència.
Sí, exacte.
Tens entrenat, tens agafat i és inferència. Que guai. Mm.
Vale, clar, nois.
El problema està en quan algú digui, mira, és que en aquest locutor, ara a partir d'aquí, ara, ja no el necessitem, agafarem el becari que digui les paraules i ja tenim la veu del locutor.
Quin era el país aquest que volia fer propietat intel·lectual l'aparença, la veu, els manerismes.
Hi ha actors que hi han agafat i ja s'han venut la veu i tot, i ho cobren ara. I
bueno, si te l'has venut, me sembla molt bé, saps? Però si no te l'has venut i no te'l vols
venir... Els teus hereus se la vendran.
Com el resultat que jo esmentava del Dani, que va gravar la seva veu mentre estava in itinere, amb tots els sorolls i coses que passaven, els cotxes i tal... I la transformació que escoltes quan passes a través del procés de regeneració, era molt bo perquè a l'original era la seva veu, saps el que vull dir? Els seus modismes, la seva expressivitat... Això no canviava, l'únic que canviava era la qualitat de l'àudio, però diguéssim
perquè tot... objectiu.
Sí, compte que si depèn de com ho vulguis fer, jo no sé si el resultat final seria tan bo, ¿vale? Perquè al final reconstrueixes totes les mateixes expressivitat del tros d'àudio que li has passat. ¿Vale?
Sí. Això és en el canal de Telegram que tenim d'intel·ligència artificial. En Rubén va enviar un vídeo del Javier Altozano aquest, precisament que parla sobre per què tothom odia l'autotune, i fa moltes reflexions que es podrien aplicar tranquil·lament a aquest plugin i aquesta cosa que està dient ara.
Molt bo aquest vídeo, Marc. Perquè molt bo. Fa pensar com dient, a veure, no ens carreguem... Sí. Ja com era diguéssim, l'esforç i el resultat, no? O una mica...
L'esforç i el valor.
Sí, sí, sí. I és interessant, perquè és un punt de vista interessant.
I l'última versió del Suno, no? Del que fa música... Que tens un editor de so, de música, amb intel·ligència artificial. És una passada.
És curiós, per exemple, en el cas d'Apple, que té les aplicacions Pro com el Logic i el Final Cut i tot això, és que ja no els està actualitzant. És com si, a no ser que vinguin d'un dia, ah, ja hem descobert la intel·ligència artificial, ho hem resolt tot, però sí. Tenien unes eines Pro, molt Pro, i que han... O sigui, igual és que no juguen, estan esperant a veure de fer-ho ben fet, però...
Si tu avui fas servir el Logic Pro i el compares amb el que et dona el DaVinci Resolve,
sí, sí, sí.
No té color, és que no té color.
No té res a veure. I cada vegada es van separant més.
I continua sent més cara. Lògic en molts àmbits, eh? Que és patètic, vull dir que no té gaire sentit.
No, el vam comprar fa 15 anys encara el tenim.
Anem tancant, nois, que és una mica tard i vosaltres als Estats Units heu matinat molt, sobretot el Ramon Marina.
Alguna ara, cosa... Estan posant els carrers, ara.
Sí, sí.
Sí alguna cosa... Encara no estaven, eh? Ja t'ho dic ara.
Alguna cosa per acabar tancant, algun comentari final?
No sé, jo soc molt optimista i confio que ara les coses estan malament, però és que estan tan malament que més poden millorar i aquesta és l'esperança. Cal ser optimista.
Jo sóc un optimista informat, o sigui, pessimista. No, jo que crec és que... no crec que arribi la sang al riu, o no gaire, val? Però el que sí que veig és que hi ha una tendència universal a el que està passant als Estats Units, acabarà passant a gairebé tot arreu. I el motiu és això és fer sociologia cunyada.
O antropologia crec cunyada.
Sí, antropologia cunyada, molt, a més a més. Però bueno. Però
aquí estàs al lloc adequat.
Gràcies, que bé. Però no sé el meu punt de vista és les xarxes socials bàsicament intensifiquen tot allò que té més clics. I normalment té una animalada, com per exemple Trump està deportant a d'altra gent que no pas s'ha salvat una ballena. Val? Aleshores, sí. Què passa? Això té un efecte pilota. Les grans... corporacions mediàtiques posaran diners en algo que et dona més resultats que no pas en algo que no te'n dona tants. Per tant, el que veuràs a les notícies seran més aviat notícies, i quan dic notícies no em refereixo només al telenotícia, em refereixo a notícies que surten per premsa escrita, qualsevol cosa. Tots aquests medis donaran molt més ressò en aquesta mena de notícies que no pas a unes notícies que siguin més positives, en la qual aniran generant un marc mental en el futur, que farà que, això que comentaves tu, Dani, que el que fa 15 anys semblava extrema esquerra, ara és bàsicament centre, perquè ens estem desplaçant més cap a la dreta, cada vegada sigui més així. En la qual acabarem en un estat de normalitat en el que ara, potser el que està fent Trump de deportar a la gent sense necessitat de... Bueno, segrestant a la gent sense necessitat d'ordres judicials, ara ho veiem com una animalada. D'aquí 5 anys ho veurem com una cosa que, bueno, sí, clar, evidentment és algo que s'ha de fer perquè han d'estar viure més tranquils, i d'aquí 10 anys estirà segurament normalitzat. I per
això cuento jo soc, la criada.
Sí, per això jo soc més aviat pessimista. No necessàriament ha de haver una guerra, però sí que ens està canviant el marc mental.
No, jo el que crec és que el que esteu tenint ara és una guerra civil, però no teniu tropes i batalles, sinó que teniu aquest tipus d'inestabilitat.
A mi no li vull dir guerra civil perquè considero que dir-li guerra civil és continua sent una deformació del llenguatge. I a mi no m'agrada deformar el llenguatge, perquè comencem dient que són terroristes els que tenen detergent a casa.
Tens
i
raó, tens raó.
Fatal.
Tens raó, però, no teniu, que... però teniu un conflicte civil.
Tenim un conflicte.
Una societat que s'està desestructurant.
Exacte.
I esteu... I el problema està, al final, és dir, perquè una societat funcioni, ha d'haver-hi una cultura compartida, han d'haver-hi uns fets bàsics.
I cada vegada això ha estat divergint més.
I llavors, clar... Tot això que esteu dient que passa en el Congrés, el que està passant en el Constitucional, el que està passant aquí, el que està passant allà, més enllà, és un país que ja no està funcionant, que s'està devorant a si mateix. Per això a mi m'agrada tant la idea com a possible fugida endavant el que diu el criptoboró, el Serim Bassens, és a dir, no, anem a crear petits nuclis de gent que comparteixen una cultura i que nosaltres vivim el nostre allò i generem el nostre valor.
Escolta, i tenim jo prefereixo més seguir el Doctor O que no pas el Srinivasa.
Sí. Però una cosa, el fotut és que si llegeixes llibres d'en Doctor O, hi ha llibres d'en Doctor O on hi ha comunitats de les en Srinivasan. O sigui, en els llibres... O sigui, perquè al final en Srinivasan diu aquest és el marc, però cada comunitat té que tindre els seus valors. Llavors, en Doctor Who té llibres, novel·les de ficció on les comunitats funcionen com les d'en Srinivasan.
Té un conte curt que es diu Radicalized, que és... Te'l recomano molt si no l'has llegit.
Sí, l'he llegit. Jo, en Doctor Who, intento llegir-ho tot, però en els contes aquests on diu ja ell inventa una societat en el futur on les comunitats s'agrupen, perquè ell el que està dient, no, hem de treballar a nivell comú, ens hem de conèixer, hem de tindre els valors, hem de tindre això. Collons, això és el que diu en Srinivasan. Que passa que ell té el seu d'allò del criptobro, però al final es diu, no, hem de tornar a tindre comunitats amb la que tu et desenvolupes com a comunitat i et separes. Dius, mira, i llavors la idea és, tu no penses com jo, vosaltres som... Llavors ens relacionarem a nivell de com a diferents estats. Que si, escolta, mira, és que els de Cabrils i els de Vilassar de Dalt, doncs ens relacionem
diferent. Sí, Marc,
diferent.
Però no hauria... Però haurien d'haver-hi unes lleis comunes. Per exemple, no tenir armes. Perquè si les comunitats van armades, jo no sé el que li passarà a la comunitat.
No, però si tu tens... Però una
Canadà
cosa,
i Suïssa funciona el tema.
Sí, exacte. A Suïssa funciona bastant així.
I a Canadà també.
Però el que hi ha és... A veure, tu pots agafar d'una comunitat... Mira, escolta, quan al final jo tinc una comunitat, jo què sé... A la Garrotxa. Diem, a la Garrotxa ningú, excepte quatre gats que vetllen per la seguretat, poden portar armes. Pues, a dintre de la Garrotxa no. I si resulta que després a la noia resulta que allà tothom pot anar armes i estan tot el dia amb els quats tirant tiros amb l'escopeta per allà a la noia, doncs és el que han decidit ells.
Ja, però el problema serà quan els de la noia decidisquen anar a la Garrotxa perquè els agrada més.
No, però llavors la idea és...
És natura humana. És natura humana. Vull dir, no pots evitar. És dir, només d'hora acabarà passant.
Hi ha una cosa... O sigui, en èpoques... A veure, tot relativitzat, eh? En èpoques on la CIA feia veritables animalades a Amèrica Llatina, a Sud-amèrica, avalava en Pinochet...
O als Estats Units muntant la família Manson experimentant amb l'LSD.
Sí, però... La cultura americana, el que Amèrica transmetia, el que Nord-Amèrica, Estats Units transmetia, el que la gent veia al carrer és que hi havia un ventall de valors comuns de la societat que eren respectats per tothom, ¿vale? pels demòcrates, pels republicans, per la gent més... No sé què, no sé quantos. El cine ho ha explicat moltes vegades, que a mi em sorprèn, que hi ha valors que avui tu et subscriuries i estan defensats per les èlits militars americanes. I no són magues, o sigui, no són els valors que promociona maga, que és molt contradictori, no? Això...
Contradictori des del marc mental espanyol.
Sí, clar.
Però si està el marc mental, per exemple, holandès o de Dinamarca, que tens una altra visió de l'estament militar.
Perquè tu aquí el militar no és el cabra i els apurells. Són defensors
de la posició danesa i dels països danesos. No són un poder de l'estat.
Sí, correctament. Però bueno, aquesta mena de conjunt de valors comuns s'ha trencat completament. Ara mires i no ho veus.
És que abans hi havia unes fonts de veritat molt limitades, que eren els canals de televisió, i eren molt limitats.
I
amagaven moltes coses.
Clar, evidentment, però tothom partia des del mateix punt de vista, la mateixa base. Però va adentrar el Fox News i va ficar en realitat alterna i va començar a mentir i a manipular. I des que hi ha Fox News, doncs que la cosa s'ha desviat molt, començant pel Tea Party i arribant al MAGA.
I aquí tornem al principi
és de conversa. És una indemnització. I Fox News és la cadena més vista als Estats Units. I tu vas a consultes del metge i la televisió que tenen ficada és Fox News. Vas als menjadors i hi ha Fox News.
Aquí també anem al que dèiem al principi del programa d'ello. Escolta, és que des de principis dels 2010 segur sabem doncs, que hi ha una inferència també d'altres països on els països dediquen a utilitzar els serveis secrets per poder generar corrents d'opinió i finançar corrents d'opinió i generar aquesta desconnexió de la realitat i el trencament d'un consens. Clar, però al final diuen, ja tenim un consens de com anava la vida i tothom mirava l'1, 2, 3 i al final més o menys tothom sabia el que hi havia i teníem una idea de com anava. Que fos veritat o no, és el de menys. O sigui, com més t'anaves lluny, no sabies, tenies puta idea del que estava passant.
Però no cal que siguin serveis secrets que munten el tema aquest. O sigui, Fox News està muntada per un milionari.
Sí. No, però és que ja tot,
i ara l'oligarquia nord-americana està muntant la seva versió del país, que és el que vol, i estan manipulant les xarxes socials i estan ficant a televisió i estan comprant els diaris. I mira, aquí és l'amo del Washington Post, i l'amo del LA Times, i l'amo de Wall Street Journal, i l'amo de les cadenes de televisió.
Bueno,
i ara s'ha ficat el fill de Larry Ellison a manipular un munt de cadenes, intentant fer fora els còmics. O sigui, és manipulació de realitat. Les fonts de realitat
també podem agafar i obrir el meló, que no és que no en parla ningú de la inferència dels diners cubaitis a dintre de la política espanyola?
També.
A tope.
O Esquerra Republicana fotent desfiles de burques.
O Qatari, Aràbia Saudí, amb els
Qatar i el Barça i tot això.
El Jared Kushner, el jove del Trump, i tots els diners del Trump i l'avió en aquell 400 milions de dòlars.
Però és que hi són tots a la vegada. És que estan els xinos, estan els russos, estan els golfers i que estan els milionaris bros i és que estan els Looney Tunes. I estem aquí tots atacats.
El que és molt important és mirar-nos les coses amb sentit crític, vale? Tant pel que pensem que està bé com pel que pensem que no. Mm. Ho deia abans i ho torno a repetir. Ahir es va produir un fet a Mataró amb les protestes raonades contra l'atura...
I no va ser terrorisme.
Exacte, contra lo de la flotilla, que va ser segrestada en aigües internacionals. I es va haver-hi una protesta tallant la C-32, no? És la que passa per Mataró.
Sí.
I vale, no ha passat res. Aquest mateix fet, allà a la C-32 al 2017, va suposar acusar els que la van tallar de terrorisme. Sí, sí.
Si el Puigdemont hagués estat a la tallada d'ahir, doncs, evidentment, hagués estat
terrorisme. Hagués sigut terrorisme, també, possiblement. No ho sé. Però, en tot cas, la història és que siguem prou crítics per mirar-nos els fets ben mirats i entendre que, a vegades, els teus o els de l'altra banda te'ls manipulen. Que això tots Ludo ho ha dit moltes
sempre
vegades.
Ens estan... Hemos sido engañado. Aquest seria el títol del programa, Tomàs. Hemos sido engañado.
I es reparen si s'explica de baix. I aún nos están engañando.
I a més a més, estem absolutament equivocats. És el que hem de saber.
Cine, Ramon Maria, Dani, Ludo. Gràcies a tots. Gràcies a la gent que ens ha estat... No hem deixat massa comentaris perquè tampoc hem deixat massa marxa perquè diguéssim comentaris. Però en Pere, Ferrando, que estava per aquí, i algú altre, moltes gràcies per seguir-nos en directe. I gràcies a tots per haver assistit en aquest especial de Mossega la Poma amb els companys que estan vivint i patint als Estats Units. Moltes gràcies a tots.
Encantat.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Vinga, fins la setmana vinent. Adéu.